Voldria només presentar al professor Robert Camé, és de la Universitat de Barcelona, és professor de teoria literària a filologia germànica.
Romànica estem.
Romànica. El professor Camé, fa molts anys que ens coneixem, és una sobrelingüe dels fragments de Novalis fa molts anys, és, pel que fa al tema d'avui, traductor d'Adorno, amb les notes sobre literatura, és autor d'un llibre que es titula Garma, lector de Celan, i per tant tenim aquí un expert en el tema que ens preocupa, i estic molt content de tenir-te aquí avui. Només per situar una mica la conferència, es titula Representació literària i filosòfica dels locals Celan i Adorno. No és una conferència directament sobre Levi, però sí una reflexió, vull creure, sobre un problema, no?, que es present en Levi, els problemes, la possibilitat d'una representació literària de l'experiència de l'Holocaust. No? És el pont, diguem-ne, entre Levi i els autors que tractarà, suposo, Adorno i Celan. I estic molt curiós per sentir-te i benvingut.
Moltes gràcies. Bona nit. En primer lloc, agrair el convit, l'acte de reconeixement, en fi, que se'm recordés i que es desitgés que tornés a parlar en aquest context, i per la presentació, Sílvia i Jörg. Jörg ha presentat també el tema del que parlaré, el que està anunciat, els noms que apareixen en el títol de la conferència són els noms de Paul Celan i Theodor B. Adorno, és a dir, els noms d'un poeta i d'un filòsof. Parlaré d'ells i parlaré d'ells d'una manera que enmarcaran una possible lectura de Primo Levi, és a dir, que he fet també de maneres per no només parlar d'una cosa, sinó situar-la en el context del cicle que ens aplega aquí. Començaré amb una tesi, amb una reflexió, una afirmació d'Adorno. Que des del meu punt de vista és una manera molt encertada de descriure teòricament una experiència o de descriure les conseqüències de l'experiència del camp de concentració, del lager, com Primo Levi també diu, utilitzant sempre la paraula alemanya, que al seu torn ens permet llegir d'una manera més atenta, observar d'una manera més fructífera els textos tant de Primo Levi, en el cas aquí doncs, del que ens ocupa avui, tant de Primo Levi com de Paul Celan. He fet així com uns gestos, perquè els vaig fent tota l'estona, però quan he dit la paraula tesi, potser en especial, perquè unir els noms de Theodor B. Adorno i la paraula tesi, la veritat és que grinyola bastant, perquè Adorno, segurament una de les coses que l'hagués horroritzat més és que haguessin parlat de les tesis de la seva filosofia. Adorno era molt poc amic de les conclusions, no perquè digués vaguetats, sinó perquè les conclusions acostumen a ser una manera de donar-se per satisfet amb l'explicació que tenim. I aquesta satisfacció acostuma a ser una mica traïdora, és a dir, la satisfacció prové també molt sovint d'algun aspecte que continua restant ocult i que ja ens està bé que no surti a la llum. Per entendre'ns, però, la tesi, l'afirmació, la reflexió d'Adorno es troba en un text que jo crec que és un text realment molt important de l'obra d'Adorno, que és el text que va escriure, primer una conferència, després el va desenvolupar i el va escriure, és un text sobre el fi de partida de Beckett. El text es diu Intent d'entendre fi de partida. El text és El text conté una de les presentacions del pensament d'Adorno més compactes, més denses, en part com a text introductori em sembla especialment reeixit. El text, però, és per nosaltres molt interessant perquè gira al voltant de la noció de l'absurd. L'assaig es diu intent d'entendre fi de partida, la qual cosa vol dir intent d'entendre una obra que en certa manera es presenta com a allò absurd. És a dir, allò que en certa manera es resisteix al sentit, es resisteix a la interpretació, o potser és un objecte que, diguem-ne, en el que hi manca, en el que hi hauria una absència de sentit. Adorno immediatament, a la segona pàgina, ja indica que la noció de sentit és una noció complexa, ambigua, amb la qual cosa també està dient que la noció d'absurd també és complexa, ambigua, que conté diferents sentits possibles. I el que està, diguem-ne, com advertint, avisant, és que no podem caure en l'error de contraposar d'una manera, per dir-ho així, simple, abstracta, l'absurd i el sentit. L'absurd i com a manca o negació de sentit. Que aquesta contraposició, com a, diguem-ne, com a contraris, com a simple negació l'un de l'altre, no condueix, de fet, a res. Sí, com si l'absurd i el sentit fossin excloents l'un de l'altre. Adorno ens situa en un terreny, en el seu intent d'entendre fi de partida, aquesta obra, doncs, en fi, catalogada o classificada com a representant del teatre de l'absurd, ens situa en un lloc que seria el lloc d'una determinada tensió i d'una determinada tensió que s'ha de mantenir viva, que s'ha de fer el possible perquè no mori, perquè no fluixi, perquè no baixi. La tensió seria entre el pretendre comprendre totalment, el dir això té sentit, això es pot entendre, això es pot explicar, que seria una manera, per dir-ho així, com d'absorbir, d'anul·lar l'especificitat de l'objecte, perquè el faríem encaixar, per dir-ho així, com en les nostres categories. No? Tenim una manera determinada d'entendre i aquell objecte, que d'entrada es resisteix al sentit, trobaria el seu espai en les nostres maneres d'explicar les coses. Aquest seria un extrem a evitar, i l'extrem contrari podríem dir que seria com el de la posició mística. No? Ens trobem davant d'un objecte absolutament incomprensible, i davant d'aquest absolut de la comprensió ens hauríem de resignar, com a molt, una mena de, potser de fascinació, atracció, que en el cas del tema de l'Holocaust, a més és una atracció, fascinació, francament problemàtica, no? Que hi hauria implícit aquí. Aquestes, les ambigüitats o la riquesa de sentit del terme absurd que fa notar Adorno és, des del meu punt de vista, una de les aportacions, és a dir, l'explorar aquestes ambigüitats és una de les aportacions realment molt impressionants de l'obra de Primo Levi. En certa manera, en l'obra de Primo Levi, el rerefons, o el que és més manifest quan s'explica o s'intenta explicar l'experiència del camp, és l'absurd. Això no té explicació. El que ha viscut allò no troba manera de dir, d'explicar, de donar raó d'allò que ha passat. Evidentment, Primo Levi no cau en aquesta fascinació mística de dir, doncs, pleguem, deixem l'escriptura, sinó que s'hi posa. I hi ha un parell de passatges, imatges, que he trobat especialment contundents de l'obra, que llegiré a continuació, per situar-nos en aquest, diguem-ne, en aquest lloc, en aquesta pretensió, no? En aquest projecte de pretendre explicar vol dir d'alguna manera comprendre allò que, però d'entrada, es presenta com a negació, com a de sentit. Tots els passatges que llegiré provenen de la versió catalana publicada en aquesta edició de la Butxaca, està la trilogia d'Auschwitz, les tres obres. Diu, a la pàgina 42 comença el passatge que llegeixo, diu: i en efecte, empès per la set i albirat per una finestra, un bon caramell a l'abast de la mà. Està en un barracó, són les primeres hores d'estada en el camp. La set, després del viatge, la gana és molt intensa. He obert la finestra, he arrencat el caramell, però de seguida s'ha acostat un tipus alt i gros que ronsejava per allí fora i me l'ha arrencat brutalment. Warum? Li he preguntat en el meu pobre alemany. Hier ist kein Warum. Aquí no hi ha per què, m'ha contestat, fent-me entrar amb una empenta. Aquesta és una, per dir-ho així, una experiència brutal d'entrada que es va, com, en certa manera, es va constatant al llarg de tota la narració. Continua, però, diu, l'explicació és repugnant però simple. En aquest lloc tot és prohibit i no pas per raons ocultes, sinó perquè el camp s'ha creat amb aquesta finalitat. Si hi volem viure, caldrà entendre-ho ben aviat. Tallo aquí el passatge perquè en aquest fragment es reuneixen dues afirmacions que d'entrada semblaria que es poden excloure. És a dir, aquí no hi ha perquès, aquí no hi ha preguntes, perquè no hi ha respostes. El sentit sempre va lligat a la pregunta, i això per què? I la possible resposta que donarem. Immediatament Primo Levi afegeix, aquest és el lloc de les prohibicions, i no paren de prohibir coses. Això és el que haig d'entendre. És a dir, la paraula entendre, aquí un podria dir des de fora, és en un sentit absolutament pervertit, però efectivament hi ha alguna cosa allà dins a entendre i que a més és absolutament essencial per poder sobreviure. I el que sobreviu després potser per intentar explicar tot això que ha passat allà dins. A la pàgina 112 i la següent és l'examen de química. Primo Levi estava en un dels camps del complex d'Auschwitz, hi havia una fàbrica i necessitaven uns especialistes. Primo Levi, doncs, com a estudiant de química, era un possible candidat a treballar, va tenir un lloc allà. Diu, amb aquestes cares nostres buides, amb aquests cranis pelats, amb aquesta roba de vergonya, fer un examen de química. I serà en alemany, evidentment. I haurem de comparèixer davant d'algun ros ario doctor esperant que no ens hàgim de mocar, perquè ell potser no sabrà que nosaltres no tenim mocador. I certament no se li podrà explicar. I portarem a sobre la nostra vella companya, la gana, i ens serà difícil que no s'enseguin les cames, i ell sentirà sens dubte aquesta olor nostra, a la qual ja estem acostumats, però que ens perseguia els primers dies, l'olor de les cols i dels naps crus, cuits i digerits. Així és, confirma Klausner. Tenen, doncs, els alemanys tanta necessitat de químics? O és un nou truc, una nova maquinació per fer xier les juïfs? S'adonen de la prova grotesca i absurda que exigeixen els que ja no som vius, els que ja som mig dements en la penosa espera del no-res? Klausner m'ensenya el fons del seu plat. Allí on els altres graven el seu número, i Alberto i jo hem gravat el nostre nom, Klausner ha escrit «Ne pas chercher à comprendre». Encara que no hi pensem més d'alguns minuts al dia i fins llavors d'una estranya manera distanciada, sabem perfectament que acabarem a la selecció. Jo sé que no sóc de l'estofa dels que aguanten. Sóc massa civilitzat, penso encara massa. Defalleixo la feina. I ara també sé que em salvaré si em faig especialista, i em faré especialista si aprovo un examen de química. Avui, aquest veritable avui en què estic assegut en una taula i escric, jo mateix no estic convençut que aquestes coses hagin succeït realment. Novament, la combinació, el text, la frase gravada al fons del plat, no intentis entendre, serà un esforç inútil. El paràgraf acaba amb l'observació, diu, avui, ja no aquell temps, ja no aquell espai, sinó el moment que intento escriure aquesta escena, no, apareix realment absurda, però l'haig d'intentar escriure. Jo mateix no n'estic convençut, ell que l'ha viscut. Aquest seria, doncs, el rerefons, però aquest rerefons d'absurd és justament amb el que s'ha de fer alguna cosa, el que s'ha de dir, el que s'ha d'explicar, el que s'ha d'intentar testimoniar, el que s'ha d'intentar no oblidar. És en aquest sentit que, i ara tornem a Adorno, el text d'Adorno em sembla especialment útil perquè Adorno pensa què vol dir explicar, què vol dir intentar, en el cas de Primo Levi escriure, però també entendre, i en el cas d'Adorno també entendre més filosòficament què vol dir aquesta experiència. Tornem doncs a Adorno i el text d'Adorno sobre Beckett, en el que hi ha, en el qual hi trobem unes indicacions que em semblen realment molt oportunes per tornar al text de Primo Levi i després al poema de Paul Celan. És a dir, textos realment molt diferents, però que tindrien algun aspecte en comú des del punt de vista d'Adorno. Adorno anomena un punt de partida, és a dir, ens situem històricament després de la Segona Guerra Mundial, després de l'extermini del poble jueu, i Adorno parla d'una crisi de sentit. Un dels capítols de la seva teoria estètica es diu així, es diu justament crisi de sentit. Aquesta crisi de sentit, en la qual hi apareix indirectament el terme absurd, és a dir, allò que constituïa el sentit, d'alguna manera ja no funciona, ha fet fallida, ja no ens serveix. A la teoria estètica doncs, parla de crisi de sentit, el text, l'assaig sobre Beckett, parla de la, és una imatge molt clara, explosió del sentit metafísic, és a dir, les explicacions més o menys metafísiques d'allò que constitueix la nostra realitat, ha petat, ha explotat, s'ha ensorrat, ja no val. Però també parla Adorno de, ell en diu, l'a priori dramàtic. Ens situem aquí en l'assaig sobre Beckett, està parlant d'una obra de teatre i per tant aquest afegitó dramàtic té a veure amb l'objecte del que està parlant. Nosaltres ara prescindim del dramàtic perquè estem parlant doncs, d'un escrit en prosa i d'un text poètic. Adorno parla doncs del a priori, és a dir, allò que no podem oblidar, allò que constitueix un punt de partida, allò que, i aquí ressona el pensament kantià, és a dir, el pensament d'algú fonamental per la tradició filosòfica en la qual se situa Adorno, l'a priori a Kant vol dir la forma de l'experiència, és a dir, no experimentem així en abstracte, en el buit, sinó que experimentem, fem experiències, percebem, expliquem, seguint un motllo. A això es refereix Kant. Adorno dona un contingut històric a aquest a priori. És a dir, hem fet històricament unes experiències que fan que la manera mateixa de fer experiències ja no sigui la mateixa. I d'aquí és d'on cal partir, de la transformació, de fet, en part, l'ensorrament de determinades formes de percebre, d'experimentar, de sentir, en el sentit també d'atribuir sentit. Aquesta observació, en el cas d'Adorno, és un filòsof molt sensible a les qüestions estètiques, això, diu ell, té conseqüències fins i tot per la forma mateixa de l'obra d'art. En el cas de l'assaig sobre Beckett és molt interessant justament com comença. Compara Beckett amb Sartre i es pregunta, en fi, jo ho reprodueixo d'una manera així una mica directa, Grullera, es pregunta per què Sartre, el teatre de l'absurd, Sartrià ha envellit tant de pressa i el de Beckett, i això ho podem dir nosaltres molts anys després de l'article de l'assaig d'Adorno, el text és del 61, o sigui, molts anys, mig segle després, nosaltres podem constatar que Beckett es continua representant i Sartre no apareix a les cartelleres enlloc. Adorno detecta el problema justament en la forma. És a dir, la forma artística que ha utilitzat l'un i l'altre són diferents, en un cas és adequada, l'altre no. I per això l'obra, per dir-ho així, es desinfla. Però bé, tornem als a prioris. Què és allò que fa possible, que ve abans de l'experiència i que la fa possible, que la constitueix, que la determina? En el cas de Kant, i què és el que ens serà útil, molt útil, crec, per entendre aspectes centrals d'aquests dos textos, és ni més ni menys que el temps i l'espai. És a dir, no coneixem experiència, no coneixem percepció, sentit, si no és en el temps i en l'espai. Hem de poder dir quan, en quin moment, quan va durar, si era seguit, si hi havia interrupcions i en quin lloc, en quin espai tenia aquest lloc, l'experiència. Doncs, justament, les nocions, les formes d'espai i temps, de la manera que les coneixíem, ja no se sostenen com a conseqüència de l'experiència del lager. És a dir, l'experiència del camp, pel que fa a l'espai i al temps, s'ha transformat, s'ha trastocat radicalment. Ja no podem continuar pensant espai i temps de la mateixa manera, i com que l'espai i el temps són un a priori, és a dir, són les formes de la nostra experiència també serà diferent. Les expectatives associades al temps i a l'espai s'han destruït. Allò que semblava impossible o que hauria d'haver estat impossible ha succeït històricament. I això té conseqüències, en el cas doncs, que estem tractant nosaltres, té conseqüències pel que fa a la noció de temps i espai. Fins al punt que no podem continuar pensant aquests a prioris de la mateixa manera. Ara començarem, a partir d'unes citacions, a donar un contingut concret a l'espai i al temps, perquè fins ara podríem dir parlem de l'a priori, parlem de l'experiència, parlem del temps i l'espai, i on podria dir, bueno, això són coses com molt filosòfiques, en el mal sentit de la paraula, que es diu col·loquialment com coses molt abstractes, no? Però, bueno, i llavors, això què té a veure amb la nostra existència concreta? Ara, a partir d'uns passatges molt concrets de Primo Levi, veurem què vol dir això, que el que nosaltres esperàvem o el que s'esperava del temps i l'espai ja no és possible. Hi ha hagut un tall històric, història per cert ja és temps, per tant en el temps mateix s'ha produït una esquerda, un tall tan radical com que allò que valia fins aquell tall ja no valdrà després. El passatge que llegeixo és del final de la treva, l'obra que va escriure posterior, en la que descriu el llarguíssim viatge des del moment en què alliberen el camp, arriben els russos, el front rus, fins que torna a Itàlia a casa, que dura molts mesos, estan uns mesos d'estiu, a més en un lloc molt curiós, que administrat per l'exèrcit rus. En fi, el passatge es troba a la pàgina 389, i diu el següent: és un somni dintre d'un altre somni, variat en els detalls, únic en la substància. Sóc a taula amb la família o amb amics o a la feina o en un camp verd, en fi, en un ambient plàcid i distès, aparentment mancat de tensió i de sofriment, i tanmateix sento una angoixa subtil i profunda, la sensació definida d'una amenaça imminent. I en efecte, a mesura que el somni avança, a poc o brutalment, cada vegada de manera distinta, tot cau i es desfà al meu voltant, l'escenari, les parets, les persones, i l'angoixa es fa més intensa i més precisa. Ara tot s'ha tornat caòtic. Estic sol al centre d'un no-res gris i tèrbol, i sí, jo sé què vol dir tot això. I també sé que sempre ho he sabut. Sóc altre cop al lager. I res no era cert fora del lager. I aquí hauria estat bé tenir algú que sap italià, perquè en l'original diu nulla era vero all'infori del lager, que és un terme, si no m'equivoco, deu ser anàleg al català o al castellà, més dur, més fort, dir que res era veritat fora del lager que no dir res era cert. Una cosa certa és una constatació empírica. Aquí hi ha en joc una veritat, és a dir, la comprensió d'allò que va més enllà de les meres aparences, la veritable comprensió. I res no era cert, diu la traducció, o res no era veritat fora del lager. La resta eren unes vacances o un engany dels sentits, un somni. La família, la natura en flor, la casa. Ara aquest somni interior, el somni de pau, s'ha acabat i en el somni exterior, que prossegueix gèlid, sento ressonar-hi una veu ben coneguda, una sola paraula, no imperiosa, sinó curta i continguda. És l'ordre de l'alba a Auschwitz, una paraula estrangera temuda i esperada. Llevar-se. Vstawać. En polonès. Aquest és el somni. Aquesta és la imatge. Em sembla impressionant. El somni, és a dir, en el somni torna allà i descobreix que aquell temps i aquell espai és realment la veritat i és el que perdura, és el que continua. És el temps, i aquesta és una experiència que relaten molt clàssica dels que han deixat el testimoni de l'experiència del camp, de que aquell temps té una continuïtat molt més forta, molt més resistent que aquest temps que es diu col·loquialment que continua i que cura les ferides. I és en el somni que somia justament desperta i el que apareix és aquesta realitat amb tota la seva força, amb tota la seva potència. Com a imatge d'aquest trastocament total de les, diguem-ne, de l'orientació de la que disposem en l'espai i el temps, em sembla realment un passatge molt colpidor i molt, molt interessant. Llegeixo a continuació uns fragments. M'he concentrat en el tema de l'espai i el temps, és a dir, uns passatges que fan referència a aquesta experiència pròpia del làger pel que fa al temps i l'espai. No són totes les possibles i he deixat de banda també altres experiències. Una que és fàcilment relacionable amb l'experiència de l'espai, que són les observacions sobre el propi cos. El cos justament ocupa un espai i el cos és un límit, almenys en la vida, per dir-ho així, normal, un límit força clar entre allò que és més propi, més íntimament nostre, i el que és l'exterior. Aquesta intimitat del propi cos, aquest, ni que sigui l'espai mínim, per dir-ho així, de la pell endins, també desapareix. El cos és convertit en el pura gana, pura possibilitat de malaltia i de mort, i d'aquesta manera fins i tot el cos és expropiat. És a dir, aquest espai nostre, en la mesura que es converteix en pur suport permanent de la gana, ja no és ni tan sols, és a dir, com a subjecte desaparegut i com a espai propi d'aquest subjecte també desaparegut. Sobre aquesta experiència física corporal hi ha uns quants passatges també interessants. Em limito a aquests triats, el primer a la pàgina 125 i la següent. Diu, les notícies sabudes a la fàbrica del desembarcament aliat a Normandia, de l'ofensiva russa i del frustrat atemptat contra Hitler havien aixecat onades d'esperança violentes però efímeres. Cadascú sentia dia rere dia com les forces l'abandonaven, la voluntat de viure s'esvenia, el cap s'ofuscava. I Normandia i Rússia eren tan lluny i l'hivern tan pròxim, tan concretes la fam i la desolació i tan irreal tota la resta, que no semblava possible que existís realment un món i un temps fora del nostre món de fang i del nostre temps estèril i immòbil del qual ja érem incapaços d'imaginar un final. Per als homes vius, les unitats de temps tenen sempre un valor, el qual esdevé més gran com més grans són els recursos interiors de qui les recorre. Però per a nosaltres, hores, dies i mesos es capgiraven amb indolència del futur al passat, sempre massa lents, matèria vil i supèrflua, de què intentàvem desfer-nos com més aviat millor. Acabat el temps en què els dies s'encalçaven vivaços, preciosos i irreparables, el futur era davant nostre gris i inarticulat, com una barrera invisible. Per a nosaltres, la història s'havia aturat. A la 55. Els dies s'assemblen tots i no és fàcil comptar-los. Aquesta és una característica típica de l'experiència del temps. El temps l'acostumem a, en fi, anem sempre amb els rellotges, les agendes, els calendaris, no? Fem divisions tan simples com avui, ahir, demà, el present, l'ahir, el passat, i a dins d'aquest temps fem distincions com els dies de la feina, els dies de lleure, els dies de festa, els dies de celebracions particulars, els dies de celebracions col·lectives. Hi ha un munt de divisions a dins del temps que constitueixen justament això que anomenem el sentit. Una festa té sentit perquè es contraposa a altres dies que no són de festa. El dia que recordem tal esdeveniment familiar o col·lectiu es distingeix dels altres moments del temps. Aquesta articulació temporal desapareix. No hi ha futur, no hi ha passat. El ritual d'entrada en el camp, el que es refereix a Primo Levi i altres testimonis, és un ritual importantíssim. Entres en un espai absolutament nou, el temps i l'espai que queda fora deixa d'existir radicalment. És la manera de prendre-li absolutament tot a aquest subjecte, que deixi de ser subjecte. Prendre-li, per dir-ho així amb la paraula que utilitzava fa un moment, les articulacions, les distincions temporals i espaials. Els dies s'assemblen tots i no és fàcil comptar-los. Des de fa no sé quants dies anem i venim sense parar per parelles de les vies del tren al magatzem, un centenar de metres de terra desglaçant-se. A l'anada, sota la càrrega, a la tornada, amb els braços penjant als costats, sense parlar. Al voltant, tots ens és enemic. Ara parla del temps. Novament, distincions. Entrem, per exemple, a casa, l'espai propi. Sortim al carrer, l'espai col·lectiu. Entrem a un espai, que és el de la feina. Entrem a un espai en el que anem a sentir una conferència. Hi ha distincions. En aquest espai hi ha una distinció absoluta, que és la filferrada, i allà dins tot es mesura pràcticament pel mateix criteri. Al voltant tot ens és enemic. Damunt nostre ens persegueixen els núvols malignes per separar-nos del sol. Aquí ens hem de situar en el clima de l'interior de Polònia, és a dir, que l'arribada de la primavera era dels moments de mínima esperança, no? La resta eren mesos i mesos foscos nevant i glaçant i així. Per tots costats ens oprimeix la desolació angoixosa de la filferrada. Els seus límits no els hem vistos mai, però sentim a tot el voltant la presència malèvola del filat espinós que ens segrega del món. I a les bastides, als trens amb maniobres, als carrers, a les rases, a les oficines, homes i més homes, esclaus i amos. Els amos, esclaus d'ells mateixos. La por mou els uns i l'odi els altres. Qualsevol altra força calla. Tots ens són enemics o rivals. A la pàgina 140. Aquest és un passatge molt impressionant sobre el temps i al final també sobre l'espai. Ara marxem. El capo marca el pas amb veu severa. Links, links, links. De primer fan mal els peus. Després a poc ens escalfem i els nervis es distenen. També avui, també aquest avui que de bon matí semblava invencible i etern, l'hem passat minut rere minut. Ara ja ho exànima i és oblidat de seguida. Ja no és un dia. No ha deixat rastre en la memòria de ningú. Ho sabem, que demà serà com avui. Potser plourà una mica més o una mica menys, o potser en comptes de canviar, d'acabar, anirem al carbur a descarregar maons. O demà també pot passar que acabi la guerra, o que ens matin a tots, o que ens traslladin a un altre camp, o que es dugui a terme alguna d'aquestes grans reestructuracions que des que el làger és làger són pronosticades incansablement com a imminents i segures. Però qui pot pensar seriosament en demà? La memòria és un instrument curiós. D'ençà que sóc al camp, m'han ballat pel cap dos versos escrits per un amic meu fa molt de temps. I fins que un dia dir demà ja no tindrà cap solta. Aquí és així. Sabeu com es diu mai en la parla del camp? Morgen früh, demà al matí. Aquí és així. És a dir, un vers, una frase que en un poema té sentit i que no prenem literalment, ha arribat a tenir sentit literalment a dins d'un determinat espai en el qual regeixen unes lleis que fan que aquesta frase justament tingui sentit. A la 443 diu: a la sortida de la foscor es patia per la consciència recuperada d'haver estat envilits, no pas per pròpia voluntat, ni per deixadesa, ni per culpa nostra, però el cas és que havíem viscut durant mesos o anys a un nivell animal. Els nostres dies els havien omplert de l'alba a la nit la fam, el cansament, el fred, la por, i l'espai per reflexionar, per raonar, per sentir efectes era inexistent. Havíem suportat la brutícia, la promiscuïtat i la degradació sofrint a força menys del que n'hauríem sofert a la vida normal, perquè el nostre criteri moral havia canviat. A més, tots havíem robat, a les cuines, a la fàbrica, al camp, en fi, als altres, a la part contrària. Al capdavall, però, era robar. Alguns, pocs, havien arribat a l'extrem de robar el pa al mateix company. Havíem oblidat no només el nostre país, la nostra cultura, sinó la família, el passat, el futur que ens havíem imaginat, perquè, com els animals, estàvem reduïts al moment present. D'aquesta condició d'esclafament només n'havien sortit molt de tant en tant, en els poquíssims diumenges de descans, en els minuts fugaços abans de caure adormits, durant l'excitació dels bombardejos aeris, però eren sortides doloroses, precisament perquè ens donaven ocasió de mesurar des de fora el nostre afebliment. I l'últim passatge, i amb això ens anirem acostant a poc a Paul Celan, a la pàgina 101, l'he reservat pel final perquè aquesta és l'experiència més extrema, però l'experiència, diguem-ne, més essencial del camp, que és la de la no vida dels musulmans. Si existeix en el temps una distinció radical, és justament la del temps, la distinció entre el temps de la vida i el no temps de la mort. El camp ha aconseguit que aquesta distinció desaparegui. El camp es caracteritza per una vida en mort, una vida permanentment, una vida en la qual la mort és presentment permanent, la pròpia i la dels altres. El cèlebre poema de Paul Celan, segurament el poema més cèlebre de Paul Celan i també com a poema sobre l'extermini, La fuga de la mort, parla d'aquesta llet negra que es bevia a totes hores del dia, és a dir, una forma permanentment de veure's permanentment confrontat a la mort. Però hi ha, a més, els musulmena, el musulmà, que és el mort en vida. És a dir, dins de l'articulació, pel que fa a l'articulació del temps, la distinció més radical, que és la del veritable temps viscut i la del temps no viscut, que és el de la mort, fins i tot aquesta distinció ha estat abolida, superada, negada. Adorno, al final de la dialèctica negativa, en el capítol que té dedicat a les meditacions a l'entorn d'Auschwitz, justament parla d'aquesta experiència, no? És a dir, com continuar parlant d'un tema metafísic com és el temps quan històricament s'ha produït aquesta experiència, diguem-ne, sistemàticament s'ha produït aquesta experiència que era impensable i realment improbable que arribés a passar, l'experiència d'uns vius morts o uns morts vius. Només aquest petit passatge, el tema del musulmà per Primo Levi també és un tema importantíssim, perquè ell considera que justament aquests haurien de ser els veritables testimonis, que és aquest moment tan problemàtic de petit consol que podem tenir de llegir algú que ha sobreviscut i perdre, diguem-ne, perdre de vista que això era, ha estat l'excepció i no havia d'haver succeït, no havia d'haver de sobreviure, no havia de sobreviure ningú i a més ni tan sols la memòria. Parla, doncs, d'aquest que seria el veritable testimoni, però que ja no pot ser-ho. La seva vida és breu, però el seu nombre és immens. Són ells, els musulmena, els enfonsats, la força del camp. Ells, la massa anònima, contínuament renovada i sempre idèntica, dels no homes, que caminen i tresquen en silenci, apagada en ells l'espurna divina, massa buits per sofrir veritablement. Es dubta a anomenar-los vius, es dubta a anomenar mort la seva mort, davant de la qual no temen res perquè estan massa cansats per comprendre-la. Ells omplen la meva memòria amb la seva presència sense rostre, i si pogués incloure una imatge tot el mal del nostre temps, triaria aquesta imatge, que m'és familiar. Un home escardalenc, amb el cap cot i les espatlles encorbades, en la cara i en els ulls del qual no es pugui llegir cap rastre de pensament. L'haver esborrat totalment la humanitat d'aquestes subjectes que ja no ho són. Amb això passem als poemes de Paul Celan. Fins ara, en certa manera, parlàvem del que podríem anomenar les expectatives reals de la nostra existència respecte al temps i l'espai. En el cas de Paul Celan, quan escriu poesia, ens hem de referir a les expectatives literàries del temps i l'espai. És a dir, és un autor d'obra lírica que escriu poesia i que els seus poemes fan referència, al·ludeixen a una tradició literària en la qual s'ha constituït una determinada manera de construir, de parlar sobre el temps i l'espai. Els poemes de Celan el que fan és, com si diguéssim, citar aquesta tradició, referir-se a aquesta tradició, és a dir, en la poesia dominant que coneixem, l'espai i el temps, en especial veurem una qüestió relacionada amb l'espai, l'espai es construïa d'aquesta manera, jo ara ja no puc escriure un poema que construeixi justament un espai tal com es feia fins a aquest moment. Per això he triat un poema que es coneix com el d'Ulixt, aquest estàs ajegut, estàs estirat, no? No, és un poema sense títol, es coneix per les primeres paraules que estan en versaleta. Aquest poema es coneix també com el poema sobre Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg. És un poema que, diguem-ne, intenta recordar aquests revolucionaris i intenta recordar la mort violenta d'aquestes dues persones l'any 1919. El poema està dirigit a un tu i convida a aquest tu a que es desplaci per un espai i que es desplaci per aquest espai posant la màxima atenció, és a dir, amb els sentits ben desperts per veure o escoltar el que aquest espai pot oferir. I acaba constatant el poema, que llegirem d'aquí un moment, que no s'ha sentit res. S'ha escoltat molt atentament, però no s'ha sentit res. Aquest no sentir res té un sentit polític. El jo líric ha conduït aquest tu al qual dirigeix la paraula a través d'un escenari, a través d'un espai, l'espai Berlín, que ha estat l'escenari d'uns crims extremadament violents. Però no ha quedat ni rastre d'aquests crims. El jo líric es dirigeix al tu, un tu que està escoltant amb gran atenció, de manera fervorosa, vés a veure això i allò, i vés a veure això altre. I la conclusió del poema, no hem sentit res. El paisatge no conté les traces dels crims del qual n'ha estat escenari. El poema és un poema d'entrada estrany, sorprenent, crea com una mena de marc, un inici i un final, dins del qual se'ns mostren coses realment molt diverses, molt diferents, molt heterogènies. Apareixen el nom de dos rius, el d'un canal, tots situats a Berlín, apareixen referències bíbliques, objectes de decoració nadalencs, apareix un insult, apareix un objecte lligat a la litúrgia, en especial a l'Antic Testament. És com una mena de collage d'uns objectes estranys i d'unes citacions i unes referències que constitueixen un espai la unitat del qual és realment difícil de reconstruir. Demana, reclama un esforç per part del lector considerable. En aquest poema, a més, la rima és molt important. En la primera versió que s'ha conservat, el poema duia un títol, es deia Rimes d'hivern, Winterreime. En unes còpies que va fer pel Celan per uns amics, aquest poema llavors va passar a tenir el títol Wintergedicht, poema d'hivern. En tot cas, es conserva la referència al gènere líric, és a dir, la importància que aquest text forma part d'aquest tipus de textualitat, de textos. En la publicació, primer en un volum homenatge a un poeta, Peter Huchel, havia desaparegut el títol i en el seu lloc Paul Celan havia posat la referència al lloc i la data. Posava Berlín, 22-23, la nit del 22 al 23 de desembre de 1967, la nit en la qual va escriure aquest poema. Pel que fa als nostres interessos actuals, el tema de l'espai i del temps, el que és especialment rellevant i significatiu és el fet que en llocs molt destacats, a l'inici i al final del poema, el lector troba dues paraules que remeten directament a la poesia, a la lírica romàntica. És a dir, això és un poema alemany, se suposa que el lector d'aquest poema és un lector de poesia alemany, immediatament identificarà aquestes paraules com dues paraules que apareixen pràcticament a tots els poemes de la lírica romàntica, per dir-ho així, clàssica. Aquesta al·lusió és importantíssima pels exemples que veurem, perquè la lírica romàntica, en el cas doncs, del líric romàntic per excel·lència, que és Joseph von Eichendorff, molt sovint el que fa és construir això que coneixem com el paisatge romàntic. És a dir, construir un determinat espai, que és el paisatge romàntic, pel qual la percepció auditiva i visual és importantíssima, l'auditiva doblement, perquè no només es parla dels sons de la natura, sinó que es parla a través d'un poema, és a dir, d'una creació lingüística que sona i que a través del seu so exposa aquest paisatge que construeix. Doncs bé, aquest paisatge romàntic que construeix doncs, la poesia, la lírica d'Eichendorff, és un espai atrevessat per percepcions que són el testimoni d'una pèrdua, o parlen d'una pèrdua en general que provoca l'anhel romàntic, o parlen d'una pèrdua molt concreta, la mort de l'estimada, del pare, de la mare o d'algú molt proper. Aquests dos elements, amb aquests dos elements, justament amb el que juga Paul Celan. És a dir, fa un, podríem dir així de manera una mica paradoxal, fa un poema romàntic antiromàntic. Cita les dues paraules romàntiques per excel·lència, que són lauschen i rauschen. El rauschen és el soroll que fan els rierols, les aigües, les branques, les fulles, el vent. És aquest so que està entre el mer so, el soroll, i el so significatiu. És a dir, és com si la natura comencés a parlar i dir alguna cosa. I aquest dir de la natura és inseparable de la mort d'algú que, diguem-ne, el record del qual desperta el rauschen. I el rauschen és aquest escoltar atent, fervorós, entre religiós i estètic, que va lligat al so que, a través del qual, no, la percepció d'aquest so a través del qual arriba la memòria, el record. Bé, els poemes, la fotocòpia aquesta que us he passat, que hi ha un costat, doncs, hi ha una banda hi ha el poema de Paul Celan i al darrere hi ha dos poemes de Joseph von Eichendorff, que m'han semblat especialment interessants perquè fins i tot hi ha algunes analogies, per dir així, més literals en la construcció de l'espai. Comencem doncs amb el poema de Paul Celan. Aquest poema escrit doncs al desembre de 1967, va estar uns dies a Berlín, el van convidar per fer una lectura de poemes a l'Acadèmia de les Arts i doncs va fer uns programes de la televisió i va fer una lectura també a la universitat amb estudiants. I diu el següent, la traducció aquesta és la de les obres senceres editada per Trotta. Diu, estás echado en este extenso escuchar, rodeado de espesura de copos rodeado. Aquest escuchar és el lauschen, aquest escoltar atent de la poesia romàntica, però molt curiós perquè Paul Celan l'ha convertit justament en un espai, l'ha convertit en el gelauscha, l'ha substantivat, i aquest espai consisteix només en estar atent, en escoltar, percebre, intentar captar alguna cosa. Tu estàs ajegut en aquest espai, que és l'espai d'aquest gran escoltar, d'aquest escoltar atent. I li diu, tu, doncs vinga, comença l'itinerari. Ve tu al Spree, ve al Havel, ve a los ganchos de carnicero, ve a las rojas manzanas en palillero de Suecia. Viene la mesa que las ofrendas trae, en un Edén da la vuelta. El hombre quedó como un colador, la mujer, la marrana, flotando se tuvo que ver por ella, por nadie, por cualquiera. El canal de Landwehr no va a murmurar, nada queda estancado. La darrera estrofa no va a murmurar, aquest murmurar és el rauschen, és aquest soroll, en aquest cas doncs, de l'aigua del canal de Landwehr. La traducció, en fi, a més de que les traduccions de lírica sempre són difícils, problemàtiques, així, aquesta té un parell de badades importants. Les tres estrofes centrals acaben totes elles amb un guió, Suecia guió, vuelta al tercer guió en la nobilitat, por cualquiera també és un error, és fieden, vol dir per tots i cadascú. És una frase, diguem-ne, com que inclou en el seu interior paradoxalment contradiccions, és a dir, morir per tots, per ningú, per si mateix, no ho deixa clar. I una badada aquesta sí, realment molt, en fi, greu, la marrana no és la marrana, sinó que és la truja, la zau, que és l'insult antisemita, que són dues coses francament diferents, és a dir, els marrans o la zau, que és doncs, l'insult dirigit antisemita, dirigit en aquest cas doncs, a una dona. L'he portat també en l'original per veure l'abundància de rimes, cosa que ja Paul Celan en les primeres versions destacava, és a dir, és un poema i és un poema, és a dir, malgrat ser un text, per dir-ho així, líric modern, la rima és important. Hi ha rimes consonants, per exemple, la primera estrofa i la darrera estrofa constitueixen com una mena de marc, fins i tot són un marc semàntic. Primer diu, tu estàs ajegut en aquest gran escoltar, escoltar atent. La darrera estrofa fa referència a l'escoltar, al no sentir res. Escoltes atentament, però no hi ha res que faci soroll, no hi ha res a sentir. Rimen els versos, que lauscha, el primer vers rima amb el primer vers de la darrera estrofa, que lauscha amb rauschen, és a dir, les dues paraules, per dir-ho així, romàntiques per excel·lència, estan unides, i rima un flockt, voltat de flocs de neu, amb stockt, encallar-se, aturar-se, entrebancar-se. El stocken és un verb, per aquest context, interessantíssim. Stocken s'acostuma a utilitzar en alemany, és a dir, és com topar amb un obstacle en dos contextos, el del trànsit, els cotxes, que ja es provoca un embús, no? Els cotxes stocken, perquè hi ha masses cotxes a la carretera, però també stockt el discurs, el parlar s'entrebanca. O sigui, una cosa que flueix deixa de funcionar, deixa de fluir. Doncs bé, en tot cas, rimen que lauscha amb rauschen, aquestes dues paraules, aquests dos termes, un flockt amb stockt, i la primera estrofa i la darrera estrofa, que constitueixen aquesta mena de marc, coincideixen en tenir el mateix nombre d'accents distribuïts d'una manera anàloga. És a dir, fins i tot pel que fa al so, per dir-ho així, líricament coincideixen. Llegeixo així, marcant amb la mà els accents i d'una manera així una mica exagerada, són tres accents al primer vers, dos accents al segon. Du liegst im großen Gelausche, umbuscht, umflockt, der Landwehrkanal, i aquesta paraula sí que és extremadament llarga per un poema, der Landwehrkanal wird nicht rauschen, nichts stockt. La unió, tant semàntica com pel que fa a la forma, el so, és molt gran entre aquestes dues estrofes. Més rimes, els versos 4 i 5... Fleischer haken, Eppelstaken, els ganxos de carnisser els fa rimar amb les pomes. Això aquest és un objecte nadalenc, és una estructura que és com un abet i que té unes piques, uns asts, i allà s'hi poden clavar pomes i espelmes. No? Doncs fa rimar els ganxos de carnisser amb els Eppelstaken, amb aquest objecte decoratiu nadalenc. Hi ha una rima absolutament brutal, que és la rima de frau i zau, dona i truja. La rima és brutal, en primer lloc, perquè des del punt de vista líric és una rima molt fàcil fer rimar aquestes dues coses. És com allò quan érem petits i fèiem poemes i tot acabàvem on, perquè no ens venia una altra cosa al cap. No? Aquesta és, diguem-ne, una rima molt fàcil en un poema, diguem-ne, dens i hermètic. Per això ja només crida l'atenció, fa rimar la dona amb l'insult antisemita i per un lector de Celan, a més, és una rima prou significativa si pensem que La fuga de la mort només conté una rima que és justament amb au. Er trifft dich mit bleierner Kugel, sein Auge ist blau, el blau de l'ull, amb la bala que t'encerta amb l'exactitud, amb la precisió pròpia, doncs, suposada, de l'esperit alemany. És a dir, és una rima que, a més, fa referència a un tema central de l'obra de Paul Celan. Hi ha rimes assonants, Gelausche i Rauschen, Havel i Gaben, i després hi ha una rima molt curiosa, que és el final, la paraula final de les tres estrofes centrals, Schweden, Eden, Jeden, rimen entre si i a més repeteixen tres vegades la mateixa paraula, que és Eden, que en alemany és una paraula plana, accentuada la penúltima, i, és a dir, tres vegades es diu la paraula Eden, paradís. Una deixeble d'Adorno, diguem-ne, amb una mirada política, va observar que la unió d'aquests tres vers, aquests tres sintagmes nominals marcats per un guió, produeixen una unió curiosa que és Auschweden ein Eden für jeden, que és una proclama política de Suècia, vindrà un paradís per a tothom. És a dir, l'ideal de la democràcia, socialdemocràcia. Com al·ludint a la possible, diguem-ne, poca gràcia que li podia fer a Paul Celan aquest model de socialisme. No? Bé, en tot cas, les paraules estan marcades pel guió, l'Eden està just en el centre del poema i es repeteix tres vegades en les estrofes que el precedeixen i la que ve després. Una única paraula no rima amb cap altra, és prou significatiu, nichts, el no res, es queda sol. El poema, doncs, com deia, conté coses... Doncs parla del Spree, parla del Havel, dos rius, i el Landwehrkanal, que es troben, doncs, a Berlín. Parla d'uns ganxos de carnisser a través d'un text d'un amic de Paul Celan, Peter Sondy. Se sap que aquests ganxos de carnisser fan referència al memorial de Plötzensee, la presó on anaven a parar els opositors polítics de Hitler i eren executats, un lloc que va visitar Paul Celan aquells dies a Berlín, la cambra de les execucions. Apareix, doncs, un objecte nadalenc, les manzanas en palillero, la mesa que les ofrendes trae, és un objecte del ritual tal com es descriu a l'Antic Testament, però que també és una referència possible al Nadal, la taula amb els regals, i es menciona dues morts molt violentes, l'home que va quedar com un colador i la truja que va haver de nedar. No? Bé, s'acaba el recorregut i no se sent res. Comparem aquest recorregut amb el recorregut que fan aquests dos poemes romàntics. Les coincidències són bastant manifestes, les diferències, com veurem després, també. Pel que fa a el primer que llegirem, En tierras extrañas, la traducció és traducció literal, és a dir, que un lector llegint aquesta traducció li pot costar una mica imaginar-se quina és la gràcia d'aquest poema, perquè no en té gaire en la traducció. Si veieu l'original, el Rauschen apareix dues vegades en la primera estrofa. Ich höre die Bächlein rauschen im Walde her und hin, im Walde in dem Rauschen. Aquests poemes són lírica romàntica, el ritme és molt manifest, molt clar, la rima també, és a dir, és una poesia que imita la poesia popular, doncs, que és una poesia que és, diguem, el que més s'acosta a la cançó. L'esquema mètric és ABAB, CDCD, tant en el poema Indefremde com el de Sehnsucht. i el ritme és molt marcat. Llegeixo així d'una manera una mica exagerada, no? Diu, ich höre die Bächlein rauschen, tres accents, bueno, això és el que sentiu els peus iàmbics, en fi. Ich höre die Bächlein rauschen im Walde her und hin, im Walde in dem rauschen, ich weiß nicht wo ich bin. No? I així anar fent. És una cosa que és molt fàcil fer la cantarella perquè la melodia és molt present. En tierras extrañas, doncs. Oigo el susurro del río en el bosque aquí y allá, en el bosque en el susurro y no sé dónde me encuentro. Aquest, del punt de vista d'aquest vers és fatal. No sé dónde me encuentro, doncs vale, doncs molt bé, doncs aviam si t'aclares, no? Clar, veiem l'original, són sis monosíl·labs amb els accents molt ben repartits, ich weiß nicht wo ich bin, d'una contundència tremenda. Els adverbis també capgirats, que és un detall petit però realment també molt contundent, en lloc de dir hin und her, que és el que es diu her und hin, que és un detall que observa Adorno molt bonic i molt ben comentat en el seu text sobre Eichendorff, per cert. Bé, en la soledat sus cantos entonan los ruiseñores, parecen querer decir algo de aquel hermoso pasado. Escoltem la natura i la natura diu o sembla que vulgui dir alguna cosa d'un passat. El rauxen doble, no? Vuela el brillo de la luna y me parece que abajo veo el palacio en el valle, pero no, si está tan lejos. Es como si en el jardín con sus rosas rojas blancas fuera a esperarme mi amada que murió hace tantos años. El poema acaba amb una certesa, l'estimada ha mort. La natura sembla que parla de tot això, al final el que queda sí que és una certesa, el de la mort de l'estimada, ja només per això una certesa molt diferent del poema de Paul Celan. Allà, no, com no se sent res, no hi ha cap de certesa. L'oblit que coanguleix. No? Anel, Sehnsucht. Per cert, si teniu ganes de fer l'experiència romàntica total, aquest poema, En tierras extrañas, forma part del cicle de cançons de Robert Schumann a l'Opus 39, és a dir, ja és el poema romàntic en la composició del músic romàntic o un dels romàntics per excel·lència. Anel. En aquest poema trobarem el rauschen dues vegades, i al final també el lauschen, el so del paisatge romàntic i l'escoltar propi d'aquesta percepció. Aquest poema, a més, té fins i tot una certa estructura, una certa analogia estructural. Hi ha algú que està a l'inici com en un espai interior, cosa que també sembla en el poema de Celan. Tu estàs ajegut dins de, ves tu i surt d'aquest espai de l'escoltar. Ves, surt, i aviam què veus. Aquí també hi ha un personatge que està al costat de la finestra, no surt ell, però surt, per dir-ho així, els seus sentits. Capta allò que ve de fora, i això que ve de fora són dos que caminen, que canten, que s'allunyen, i el que a través de la seva cançó li arriba. Anel. Aquesta traducció ja molt més bonica, és del Feliu Formosa, es troba dins d'una antologia de poesia alemanya. Anel. Lluïen tan daurades les estrelles, m'estava solitari a la finestra. Sentia de la vasta llunyania el corn d'un postilló en el camp quiet. El cor se m'inflamava dins el cos i vaig pensar en secret, ah, si pogués acompanyar els qui fan aquest viatge a la prodigiosa nit d'estiu. Dos joves camarades van passar de llarg seguint el rostre de la muntanya i els vaig sentir cantar tot caminant a través de la regió tranquil·la. D'altius penya-segats que fan vertigen, on els boscos murmuren suaument, de fonts que cauen des de precipicis llançades dins la nit de la forest. Cantaven sobre estàtues de marbre, sobre jardins que damunt el rocall es fan agrest en capvesprals brancatges, de palaus sota la claror lunar, on hi ha noies sotjant a la finestra quan els sons del llaüt s'han desvetllat i remoregen fonts endormiscades a la prodigiosa nit d'estiu. Poema perfecte que es torna a tancar sobre si mateix, una finestra i un que escolta, acaba amb una finestra, dues noies, al final d'un recorregut a través d'un espai, per dir-ho així, clàssic. paisatge romàntic construït, i ara passarem a veure breument les diferències i amb això acabem. Eichendorff construeix infinites variacions de paisatges romàntics a partir d'un material mínim: el castell, la lluna, el penya-segat, el bosc, el rierol, el rossinyol. Sempre són espais, per dir-ho així, abstractes, impossibles d'identificar. No és possible dir, ah, fixa't tu, això s'assembla a aquell lloc, a aquell vall, a aquella vall, a aquell... Amb mínims de materials construeix doncs aquest espai no identificable, que és l'espai de certes percepcions a través de les quals es produeix el record, la memòria dels que ja no són, o l'experiència d'un anhel, d'una mancança, d'una cosa que hauria de ser i que no hi és. Què fa Paul Celan amb aquest espai romàntic? El cita i el transforma radicalment. Diu, lauschen i rauschen. Estàs allà dins, surt a fora i anem a mirar què s'escolta i què es veu. Què seria impensable en un poema d'Eichendorff, en un poema romàntic? Noms propis. Spree, Havel, Landwehrkanal. Som a Berlín. Noms propis de llocs. Què seria impensable en un poema romàntic? Un ganxo de carnisser, un objecte molt concret i molt violent, molt brutal. Schweden, un altre nom propi. Un insult, Zau. Dos crims brutals, un home que va quedar com un colador i una dona insultada que va haver de nedar. Es va veure obligada a nedar. El Landwehrkanal és el canal on van llançar a Rosa Luxemburg i van trobar molt després el cadàver. El poema romàntic és molt més això que se'n diu orgànic, és una unitat tancada sobre si mateixa. Què s'anhela no es diu, però el poema ho explica perfectament. El poema es tanca sobre si mateix. Fins i tot el darrer vers és la repetició d'un vers que s'ha dit al principi. En aquest sentit és una obra clàssica. Dona tot allò que necessitem per entendre-ho. Què dona Paul Celan? Crea un marc i a dins d'aquest marc hi posa un munt de coses molt estranyes. Dos assassinats, el paradís, la taula de les ofrenes, un ganxo de carnisser, un objecte de decoració nadalenca. Reclama un immens esforç per part del lector per captar una mínima unitat de tots aquests elements heterogenis dispersos que s'han concentrat allà dins. Per tant, podríem dir, amb Adorno, Adorno ho diu referint-se a Kafka, la distància estètica es trenca. Aquesta actitud contemplativa, el poema m'ho dona tot, jo disfruto del que el poema em dona, perquè ell dona les pròpies claus interpretatives, en el cas de Paul Celan això no és impensable. És a dir, aquí es construeix un espai, se'ns convida que la travessem, però hem de fer un esforç immens, per dir, tot això que hi ha aquí dins, què té a veure una cosa amb l'altra? La rima ajuda molt. La rima, els sons, uneixen coses i ens estan indicant, això té a veure amb això. Però la tasca, per dir-ho així, queda pendent. Eichendorff recorda la mare, el pare, l'estimada, el parent proper que és mort. Celan parla de l'home i la dona, que per cert és el capítol de l'Antic Testament, un cop s'ha creat el paradís, Déu nostre Senyor hi va posar l'home i la dona. I són un home i una dona que tenen alguna relació amb el paradís, diu que moren potser per tots, associació política bastant immediata, qui va morir per construir el paradís dins la història. No? Doncs aquestes persones que van morir brutalment es posen en relació al paradís. Són persones que han patit una mort violenta, que són insultades i que estan lligades amb alguna idea de paradís. Aquestes són les víctimes de les que parla el poema de Paul Celan. Però el poema diu que justament no se sent res. Hem atravessat aquest paisatge berlinès d'hivern, hem acabat el recorregut al Landwehrkanal i diu nichts stockt, res s'encalla, perquè una aigua que flueix faci algun soroll, ha d'haver-hi algun obstacle. La imatge, per cert, és brutal, perquè l'obstacle seria el cadàver, que faria que l'aigua fes una mica de remolí i se sentís alguna cosa. L'aigua segueix el seu curs, res se sent. Peter Sondy, en un text malauradament no acabat sobre aquest poema, un text impressionant, va fer una observació realment d'un lector de poesia extremadament atent, i amb això acabaré la meva intervenció d'avui, referint-me doncs a Peter Sondy. Diu, el poema fa però una cosa, constata que no se sent res, que res s'estanca, però de tal manera que al partir aquesta frase, nichts stockt, ens obliga a nosaltres, els lectors, a fer una mínima pausa. Aquesta pausa a la que ens obliga el poema és la mínima pausa de l'esforç de recordar de memòria que està fent el poema. Ves a veure aquest lloc, no sentiràs res, no veuràs res, constates la immensa, dramàtica, no?, situació en la que res no sona, res s'encalla, però el poema pot fer aquesta mínima cosa de que ens encallem quan el llegim, que és nichts stockt. El poema aconsegueix fer una cosa que la realitat no fa, que és recordar doncs, aquestes morts violentes de dos que van pensar que el paradís sí que era possible, com eren doncs, Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht. Bé, fins aquí doncs, la meva proposta de lligar moltes coses, en especial doncs, Primo Levi i Paul Celan, des del punt de vista d'aquesta reflexió d'Adorno, que em sembla realment molt fructífera, en la que doncs, parla del temps i l'espai que ja no pot ser pensat ni escrit com havia estat fins a aquest moment del tall històric. Moltes gràcies. Sí, és, ho sento, és bastant tard. Sí. Jo, per si no hi havia pregunta, he portat un poema molt breu, que no és de Celan. Puc? És brevíssim. Sí, és molt curt, és molt curt, sí. Perdó. No, doncs així fem la pregunta. No, normalment que no hi ha temps.
El problema de l'experiència, de l'absència, de la pèrdua de l'experiència, és un tema, diguem, que es produeix de manera molt radical, no?, en la realitat del Holocaust, però també és un problema, diguem, de la modernitat en general. No? La modernitat produeix una pèrdua d'experiència i potser el problema es radicalitza en el camp, és un problema diguem, vinculat amb la vivència de la modernitat. I el que volia que lligar-ho una mica amb la qüestió, diguem, d'una intenció de Primo Levi, és a dir, quan escriu Si això és un home, diu que tenia ganes de testimoniar aquesta experiència, de manera que hem d'entendre que és un intent de recuperar una experiència. I el que m'ha semblat, no sé, podria demanar un breu aclariment sobre la qüestió de si la literatura que representa aquesta experiència de l'Holocaust, segons el que tu ens has explicat, no és més el testimoniatge de la pèrdua i de la impossibilitat de l'experiència, sí, i no tant de la seva recuperació. O, en tot cas, quina relació hi ha entre el testimoniatge de la pèrdua i l'intent, i fins i tot també de la necessitat, de la seva recuperació. No sé si hi ha una tensió, no?, entre el que per una banda la representació literària sigui la que ha fet Primo Levi, sigui la de, que ha intentat Paul Celan, per exemple, la fuga de la mort, Sí, el testimonio ens deixa constància de la impossibilitat.
Sí.
No? I per l'altra banda, evidentment, que escrius si no per recuperar-la.
Mm.
Això vull dir.
Sí.
Per tant, hi ha una contradicció en sentit dialèctic, no en sentit lògic, mm. Una contradicció en la mateixa... en el mateix intent,
sí.
No? D'escriure sobre Auschwitz o sobre l'Holocaust.
Sí. Jo m'atreviria a dir que aquest és el nucli del problema que s'acaba formulant de manera paradoxal. És a dir, el testimoni parla d'allò que va passar. Per això l'observació que feia abans a l'entorn de la diferència entre el cert i el verdader. Testimoniar no vol dir, o no pot voler dir, em sembla, aportar dades. Les dades no permeten mostrar per què allò és tan radicalment greu o per què implica un tall en la història. Dir que una cosa implica o té com a conseqüència un tall en la història o que implica que té com a conseqüència un canvi en la noció del temps i l'espai és ja una interpretació que no sorgeix immediatament de cap dada. No és allà que en un moment determinat diguéssim ara ja tenim la prova de que l'experiència s'ha canviat. Llavors, el testimoni és testimoni d'una veritat. Aquesta veritat és la veritat d'una experiència. I aquí és on es complica encara més el testimoniatge. Fins quin punt puc parlar de l'experiència? El mateix Primo Levi diu el que veritablement seria el testimoni és el que de manera radicalment ja no fa cap d'experiència. I el que testimonia, el que t'està dient tota l'estona és l'existència estava reduïda a un present permanent de fred, gana, malaltia, seleccions... Era com arribo... Això, demà al matí és mai. Clar, és possible encara parlar d'un subjecte en el sentit fort, és a dir, del subjecte d'una experiència, perquè testimoniar... Llavors, per dir-ho així, per dir una mica brutalment, contractes uns sociòlegs i uns historiadors que recullin les dades sobre els camps i ja està, ja tens... Això no és un testimoni. Testimoni és només testimoni d'una experiència. D'una experiència que s'ha de transmetre de tal manera que també arribi a produir alguna experiència en aquell, que no és només una acumulació o una recopilació de dades. Clar, la mort de l'experiència es mostra de manera absolutament radical en el camp. Aquesta és per ser una de les coses que jo trobo més inquietants de Primo Levi. Primo Levi és aquesta persona que a més és químic, no és filòsof, no és un frankfurtià, no és un Adorno, no és un Benjamin, no? I que va explicant amb aquesta... d'aquesta forma tan, diguéssim així, austera, prosaica. Però d'aquesta manera arriba a dir, arriba, diguem-ne, a apuntar en diverses ocasions que el camp és perfectament comprensible, bueno, aquest perfectament entre cometes, però és perfectament comprensible en tant que és la manifestació radical d'allò que és la realitat humana sempre. En un moment determinat vaig pensar en una frase que em sembla que és de Horkheimer, que després de la Segona Guerra Mundial va dir qui no vulgui parlar de capitalisme que no parli de feixisme. Si parlem de feixisme, parlem també de capitalisme. I hi ha moments en què la descripció del treball al camp, tal com la fa Primo Levi, desperta la inquietant sensació de que allò és el capitalisme portat a l'extrem i que per tant es pot entendre i massa bé que es pot entendre. I aquí entrem en un terreny delicadíssim que, és, bueno, que té sempre a veure amb el mateix, és a dir, fer l'experiència d'això i el voler fer l'experiència d'això. Què hi ha en joc? És a dir, primer el que explica i què implica aquest relat pels que ho llegim. Per això em sembla que en la literatura del testimoni del que més es parla de fet és de testimonis. En el llibre del Jorge Semprún que jo trobo una escena realment molt, molt significativa. La primera escena de testimoniatge que explica és un supervivent d'Auschwitz que va parar a Buchenwald, el porten, clar, són, hi ha presos polítics que tenen una xarxa que, diguem-ne, més organitzada, es troben en el lloc més infernal de Buchenwald, que és la secció de malalts infecciosos a la infermeria. Diu, allà ni les SS entren. En aquell lloc, que un podria pensar, si un ha arribat a estar en aquell lloc, s'ho pot creure tot. Doncs allà porten un vespre el supervivent d'Auschwitz i aquelles persones, que per dir-ho així, han fet l'experiència de Buchenwald i que per tant no els hauria de venir de nou, doncs fan l'experiència que allò que els explica aquella persona està en el límit d'allò creïble. I el testimoni, de la manera que l'explica Semprún, parla d'una manera que malgrat ser allà, i no una sala de conferències on tots anem nets i després anirem a sopar, no se'l creuran. No? Aquesta és la primera escena de testimoni. Imagina't, si en aquesta situació ja pràcticament és increïble, què no serà quan tregui un llibre i vagi per a les llibreries i en parlem a les conferències i així. No? Aquest seria, doncs, com si diguéssim, és, efectivament és un lligat. No? Un lligat en el que experiència i testimoni són inseparables. Primo Levi ho diu, la meva feina és una, la dels historiadors és una altra. I per això, perdoneu la insistència meva en la paraula veritat i no certesa. Certesa és molt empíric. Aquí no hi ha en joc l'empíria. A quants, per dir-ho brutalment, a quants morts has d'arribar per poder dir que això és un tall a la història? Només plantejar aquesta pregunta ja és una brutalitat. Aquí hi ha en joc una altra cosa. El sentit que s'hi atribueix d'una manera raonada a aquell esdeveniment. No? I això és inseparable de l'experiència. El sentit s'ha ensorrat. Però no deixar-ho aquí. Al fons del plat no intenteu entendre. Però bueno, no ho podem deixar aquí. No podem quedar fascinats per això. Anem a construir un discurs d'això. A construir l'experiència i el discurs sobre això. No? Aquesta és la dificultat i la paradoxa. No? Bueno, ara sí que... Sí? Ah, era un poema... És un poema que és la variació del tema de Paul Celan, però d'una manera molt menys, des del meu punt de vista, molt menys radical, però és un poema molt bonic, de Brecht, de les elegies de Bukov, es diu Temps difícils. És el poema sobre la natura que no arriba a escriure. Temps difícils. Dret vora el meu escriptori, veig per la finestra el saúquer, el jardí, i distingeixo tons vermells i negres i recordo de sobte el saúc de la meva infantesa a Augsburg. Durant uns quants minuts considero molt seriosament si em cal anar a la taula a buscar les ulleres per tal de tornar a veure les baies negres al roig branquilló. Ja està.
Moltíssimes gràcies per la intervenció analítica i també que ens veurem aviat en les properes conferències. Moltes gràcies.